que ens ha de parlar dels manuscrits del Liber Iudiciorum de les comarques gironines. Cada un dels comunicants disposa de 10 minuts per la seva comunicació. Veurem primer les tres primeres comunicacions i llavors farem la discussió conjunta d'aquestes tres primeres, un breu descans i després continuarem amb les altres tres.
És ben sabut que el dret feudal català posseix un codi excepcional, un dels més antics d'Europa pel que fa al feudalisme, els usatges de Barcelona. No en parlaré, naturalment, perquè això ho faran els doctors Frederic i Antoni Udina d'aquí a poca estona. La legislació vigent als comtats catalans a partir de la reconquesta del país era bàsicament les lleis visigòtiques contingudes en el Liber Iudiciorum. Ben aviat foren complementades, encara que en grau menor, per la legislació carolíngia emanada dels capitulars dels seus emperadors i reis, així com els decrets donats a la Cancelleria Pontifical de Roma o fora de Roma pel Papa. Els mateixos sobirans francs hagueren de reconèixer i respectar les peculiaritats de la tradició jurídica, ara en diríem el fet diferencial, dels gots i hispans acollits sota llur govern des de la fi del segle VIII. Carlemany arribava al Pirineu cap al 780 i així fou el cas d'aplicar aquest dret a la recent lliurada ciutat de Girona al 785. Deixem estar coses que parlo aquí d'aquesta legislació capitular dels francs, així com també els afegits fets per algun papa a la llei, diu, lege mundana, vol dir la llei del Liber Iudiciorum, i passem a veure com ben aviat aquesta legislació necessita complements per fer-lo més fàcilment aplicable. La relació dels usatges amb el Liber Iudiciorum, com dic, és més estreta encara que pel fet de gestar-se els usatges com a complement de l'antic codi visigòtic, perquè, a més de les cites literals amb menció de la font en alguns usatges del Liber Iudiciorum, n'hi ha una colla que tenen reminiscències verbals del Liber, o són inspirats directament d'aquella font. Només em posaré un exemple significatiu, entre molts d'altres, centenars. El mestre Renall, com sabeu, d'origen probablement occità, canonge de Barcelona i finalment de Girona, feia lluir els seus coneixements jurídics al redactar documents notarials. Així, en un d'aquests de l'any 1113, encara es firma com a Grammaticus Barquinonensis, deia: «Bendicio, sicut ratio legis goticorum asserit in quinto libro», fins i tot cita el llibre, «lege lector», hi ha una increpació en el lector que ho vagi a veure, «habebis quod scripturam si fiat firma manebit», és a dir, una cita literal. No han pervingut fins als nostres dies, en tinc més d'una vintena de conservats d'origen català, o almenys derivats de manuscrits catalans, i uns 25 mencionats en documents sense que se'n conservi el manuscrit. Ja sabeu que hi ha tres recensions, la recesvintiana primitiva, la d'Arbisi una mica ampliada, i l'anomenada Vulgata, que és l'última de les recensions del Liber Iudiciorum. I ara vegem-ne en concret alguns manuscrits d'aquests que jo en dic gironins, o de l'origen o per la procedència. I el primer és el Còdex de París, Latinus 4667, que és molt important, no sols per la seva antiguitat, sinó pel fet d'ésser atribuïble amb tota probabilitat a Girona capital. Amb una llista afegida dels reis visigots, que per cert acaba amb els dos monarques autòctons Àquila i Ardó, que governaren encara uns anys la Narbonesa i la Tarraconense, i no són mai considerats en els manuals d'història que ens han ensenyat a l'escola, la nota, repeteixo, afegida de la mateixa mà a continuació, diu, la tradueixo: a l'era 866, l'era hispànica, així vingué Marwan a Girona pel 8 d'octubre de l'any 14 de l'emperador Lluís. Naturalment, aquesta nota no podia interessar més que un gironí de Girona. En quant a la data, faig aquí les elucubracions necessàries, s'ha de concretar l'any 827, per tant, un manuscrit venerabilíssim. La importància d'aquest manuscrit gironí no cal dir-lo, perquè només n'hi ha un altre de més antic que ell, que es conserva a la Vaticana, i que és del segle VII-VIII i probablement escrit a la regió urgellenca. Per tal d'introduir-nos en els codes i fragments del Líber, també des del segle IX i de procedència gironina, serà molt útil conèixer, recórrer el catàleg més antic conegut de la biblioteca del monestir de Ripoll. L'inventari va ser adreçat al 1047, en temps, com sabeu, on morí al cap de pocs mesos de la mort de l'abat i bisbe Oliba. Entre els volums relacionats hi consten Libri Judices 3, Duo Vetustissima. Des de fa temps que s'ha procurat identificar aquests tres còdecs del Líber existents a Ripoll abans de mig segle XI. I comencem pels Duo Vetustissima. El primer s'ha d'identificar, ja ho va fer Rudolf Beer, amb les restes d'un d'aquests Vetustissima en tres fulls de guarda que es conserven a l'actual manuscrit de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll 46, atribuïble certament al començ del segle XI. Deixo estar aquí una sèrie d'hipòtesis que faig. Jo primer l'havia cregut gironí de Girona per uns monogrames que hi ha amb el nom de Carolus, és a dir, antiqua, però que s'assemblen al de les monedes gironines. Després he vist que aquestes monedes també n'hi ha a Urgell i n'hi ha a Girona, i vist que els fundadors del monestir, per un costat el comte Guifré i l'abat de Guí sobretot era procedent de la diòcesi d'Urgell, el més probable és que vingués d'Urgell aquest fragment de còdex que tenim ara, que eren dels Vetustíssima. I naturalment, com que ha estat molts segles a Ripoll, doncs l'hem de comptar com a gironita. El segon còdex m'és molt grat de portar aquí per primera vegada un nou fragment ripollès del Liber Judiciorum que sembla possible identificar cautament, com diré tot seguit, amb l'altre dels Vetustíssima. La descoberta recent ha estat feta a l'Arxiu Museu Folklòric de Ripoll i es tracta d'un bifoli de pergamí força fet malbé i retallat que conté el final del llibre 12, el darrer llibre del Liber Judiciorum, i calculada les mides originals havia de ser un còdex de mida infoli molt respectable. L'escriptura és de mà experta, també del començ del segle XI, i en aquest cas sí que diria que és de còpia, la còpia ve de la regió del Pirineu Oriental, és a dir, de la regió gironina. En quart lloc, que hi he dit un altre còdex, he dit que francament, encara que conservat a Ripoll, sembla possible identificar cautament amb un dels Vetustíssimi, aquests que hi hem anunciat ara. Però la cautela ve obligada pel fet que l'any 1835 va ser cremat a Ripoll mateix un altre Liber Judiciorum que en els catàlegs del segle XVII al XIX descriuen com a antiquíssimus i per tant havia de ser del segle IX o X. Li mancaven els fulls del començament i els del final. Home, es veu temptat d'identificar aquest bifoli encara conservat a Ripoll, del que parlava Suara, amb els fulls finals que ja mancaven a l'antiquíssimus perdut el 1835. De totes maneres, me'n dissuadeix el veure que aquest manuscrit antiquíssimus li faltaven els darrers folis, però d'un glossari que arribava fins a la N, o sigui, que contenia el llibre 12, sembla sencer. Per tant, no pot ser aquest. I a més, les mides del perdut era in octavo, mentre que aquest és un infoli. Un cinquè manuscrit de Ripoll, encara, que va posseir durant segles dos altres manuscrits del Liber Judiciorum. Un de molt bonic, perdut, l'any 1835, cremat, estava decorat amb luxe i molt ben conservat, amb miniatures. Estava escrit, a més, sabem l'any i el dia. El va escriure el jutge Bonsom, de Barcelona, a Barcelona mateix, per l'agost del 1010. I és germà d'un manuscrit ja a l'Escorial, copiat també a Barcelona pel mateix Bonsom, que va ser copiat l'11 de juliol del 1011. Però com que va servir, doncs, en comarques gironines, també l'incloc aquell perdut. I encara per acabar amb els còdecs ripollesos del Líber, hem d'esmentar l'actual manuscrit Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 944, miscel·lani que conté un epítom del Liber Judiciorum. Després d'una anàlisi detallada del contingut, em sembla que és sens dubte de cap a mig segle XI, certament copiat a Ripoll. I no és el modern d'aquell citat del català perquè està escrit després d'aquella data, creuria jo. La recepció reduïda, i aquí ens hi tindrem una mica, oferta pel manuscrit 944, conserva 347 de les 585 lleis contingudes, transmeses en la recepció vulgata del Líber. Els criteris de selecció d'aquestes lleis, i per tant també els criteris d'omissió de moltes altres, obeeixen a la mentalitat jurídica del nostre país a partir de mig segle XI. Cada dia s'hi obrien més pas els costums feudals, com s'ha anat dient ahir, que anirien configurant el dret codificat en els usatges. No m'entretindré gaire a detallar els aspectes feudals d'aquest epítom. Només en remarcaré alguns. Per exemple, en aquell moment, a Catalunya no hi havia elecció del sobirà, com en canvi era una cosa legislada entre els visigots. Aquí els comtats eren hereditaris, des de la fi del segle IX. Són omesos els poders judicials de tots els càrrecs de la cort visigoda, ja que aquells poders havien passat als jutges de la cúria comtal, entre parèntesi, molt importants per l'establiment del dret feudal a Catalunya, aquesta cort de jutges comtals, distribuïts pels diversos comtats, com veurem en un cas. Aquest epítom no centralitza l'administració de justícia en el príncep, en aquest cas el comte de Barcelona, ja que els altres comtes catalans havien fraccionat el centralisme jurídic del regne visigot. Ha canviat la situació legal dels antics serfs entre els visigots per una gairebé total supressió de la servitud, curiós en aquest epítom, i per l'ús d'una terminologia més fluida, amb millor adaptació al règim feudal català, que malgrat el que sembli, en l'epítom que comentem, tendeix a equiparar tothom davant la llei. De fet, les mesures discriminatòries que s'aplicaven abans en l'esfera penal es veuen molt reduïdes en aquest epítom, i així la protecció legal del serf no difereix gairebé de la de l'home lliure. Quelcom semblant passa amb els jueus, en l'epítom han desaparegut les lleis del llibre 12 que els discriminaven. Ja sabem que la societat catalana de mitjan segle XI era no sols tolerant, sinó fins i tot oberta als jueus que hi convivien. Com era també supèrflua, i estan suprimides, la distinció antiga entre gots i romans, que també desapareix. Hi ha una tendència, en canvi, a reforçar l'autoritat dels jutges i una merma de les garanties processals que insinua la tendència feudal. La supressió de l'organització militar visada ve substituïda per la nova jerarquia feudal i de vassallatge. L'epítom, encara, també substitueix el complicat sistema fiscal visigot per un de més laxa i esfumat. Voldria parlar aquí un moment de la versió catalana del llibre Jutge, que acaba de sortir aquests dies i el podreu llegir, abans de Nadal va sortir, que es conserva un sol full en el manuscrit Montserrat 1109, i com que està trobat a les terres gironines també li incloc una petita notícia aquí. Conté el llibre segon, títol 5è, lleis 12, 14 i 15, amb un català normalitzat, quasi diria estandarditzat des del punt de vista jurídic, però ja dic, no en parlo més. La traducció va ser feta cap a l'any 1140, en un moment en què crec jo també va ser traduït el primer nucli dels usatges. Jo ho ofereixo als doctors Udina perquè potser ho tinguin present en el cas de parlar-ne. Bé, ja hem constatat l'utilitat dels catàlegs antics i només vull mencionar-ne un altre, el de Sant Joan de les Abadesses del 1018, que també cita una lege gòtica, sens dubte identificable amb el nostre llibre judicial. Però voldria encara fer menció d'altres textos, és a dir, dels testaments, i només en citaré dos, un de l'any 1064 i l'any 1065, de Girona, en el qual es cedeixen i es passen d'uns als altres un librum judicum, que per tant doncs, són manuscrits del nostre text que continuen sent útils entre jutges i canonges i personatges de la catedral de Girona. Però només acabaré parlant d'una altra mena de textos que ens ofereixen l'ús del Liber Judiciorum. En el cas de Girona n'hi ha un d'excepcional, que es tracta, és molt instructiu, d'un judici començat a Sant Genís d'Oriols i finit a la catedral de Girona. El plet era interposat per la comtessa Ermessenda, vídua de Ramon Borrell, com a tutora del fill, encara menor d'edat, Berenguer Ramon I de Barcelona, contra el comte Hug d'Empúries, el qual havia invadit i s'ha posicionat de l'Alou d'Ullestret. El comte Hug, impetuós, volia resoldre el plet amb un duel entre cavallers, un cavaller seu i un altre de la comtessa. Aquesta, molt més pacífica, va resoldre-ho amb una altra solució. És a dir, el mes d'agost del 2018 demanar que es reunís un tribunal format pel comte de Besalú Bernat Tallaferro com a fiador del comte Hug i, curiosament, pel bisbe Víctor Oliva, germà del Tallaferro, com a fiador de la comtessa, home bo de la comtessa Ermessenda. A més, hi havia els jutges Guillem de Girona, Guifré d'Osona i Pons Bonfill i Marc de Barcelona, cèlebre, i una munió de magnats, etc. Es van traslladar a Girona i els jutges, apertis codicibus legum gotorum, cadascú devia portar el seu, van sentenciar en favor del millor dret de la comtessa i del seu fill. Per tal de corroborar llurs arguments, els jutges al·legaren i transcrigueren literalment quatre lleis del Liber Iudiciorum. I controlat el text que citen ells i amb l'edició crítica, i ha vist que correspon exactament a l'edició d'Hervigi Vulgata, molt propera als altres nostres manuscrits catalans. I bé, només voldria fer notar com a final que tant els documents que ens parlen de manuscrits perduts com els fragments i els manuscrits sencers que hem trobat de les regions gironines ens demostren la importància que té des de l'òptica local Girona en la transformació del dret visigòtic antic cap al dret feudal.
Crec que hem d'agrair al doctor Mundó la precisió, inclús cronològica, en què ha resumit aquesta comunicació, que era ben difícil de resumir en poques paraules. A continuació, passem a la comunicació dels doctors Frederic Udina Martorell i Antoni Udina Balló sobre les consideracions a l'entorn del nucli originari dels Usatici Barcinone. Sí, el doctor Antoni Udina té la paraula.
Bé, la comunicació té dues parts diferenciades que són obra de cada un dels autors i aparellar lògicament doncs de la meva part originària, que és la que fa referència a un estat de la qüestió sobre el nucli originari dels Usatges, que he resumit al final, els que tingueu la ponència fotocopiada, ho veieu en un quadre referent als 138 primers Usatges, en el qual es veu clarament reflectida l'opinió dels diversos historiadors que s'han interessat directament pel tema. I en la segona part, el doctor Frederic Udina parlarà d'alguns arguments, l'aportació per intentar ampliar el nombre d'usatges que poden formar part d'aquest nucli originari a nivell realment de simple hipòtesi i per obrir doncs futurs estudis sobre el tema. Com a vegades s'esdevé la ciència, la recerca sobre el problema dels usatges ha donat lloc a interpretacions maximalistes i minimistes respecte al seu valor cronològic. Historiadors catalans de la preguerra van valorar extraordinàriament el codi medieval, mentre que a partir del segon decenni de la postguerra semblava, pel que fa a la cronologia dels usatges, que tot era una falsificació i que res tenia a veure el comte Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis amb els usatges. Quan parlem del nucli originari ens volem referir als usatges creats en el temps del comte Ramon Berenguer I, considerat per bona part de la historiografia, com deia, el veritable promulgador dels usatges, qüestió que avui en dia està ja totalment superada, evidentment, però, no obstant, com ja he dit al principi, aquest nucli originari que des de finals del segle passat amb els primers grans estudis de Ficker incloïa 151 usatges, un segle, o més ben dit mig segle, uns 80-90 anys més tard, doncs només n'inclou 10-12, com veurem més endavant. És aquest procés el que m'interessa assenyalar especialment i el que és molt clar veure en el gràfic, en el quadre que acompanya la comunicació. Com dic, Ficker, al punt de partida d'aquesta moderna historiografia sobre els usatges, ja va assenyalar que els 151 primers usatges formaven part del que nosaltres anomenem el nucli originari i després hi havia uns altres usatges afegits. Després de Ficker, només Guillem de Broca, el nostre gran historiador del dret, va passar a revista un per un els 174 usatges de la compilació del 1413, i ja va mostrar alguna diferència respecte a l'opinió de Ficker, assenyalant, com també es veu en el quadre, alguns usatges que eren alterats, com el 16, el 43, 44, etc. En aquest sentit, jo vull subratllar especialment l'aportació de Brocà, que potser ha estat silenciada, potser perquè l'obra posterior, immediatament posterior, de Valls-Taverner, va enlluernar en aquella època molt més, quan actualment les opinions de Valls-Taverner, que aquí no tinc massa temps de resumir-les i que d'altra banda doncs, són conegudes per la gran majoria dels que m'escolten, doncs, avui en dia estan pràcticament superades, tota la qüestió de la Carta Constitucional, dels Usuàlia, etc. És a dir, Valls-Taverner va seguir essencialment a Ficker, matitzant alguns punts, insisteixo que en el quadre es veu molt clarament doncs, els usatges en els que dissenteixen, i en canvi no va fer cap referència a algunes objeccions que, molt encert, ja va fer el propi Brocà, ja que l'obra de Guillem de Brocà és anys anteriors al de Valls-Taverner. Això és un dels punts que crec que potser no ha estat assenyalat i m'interessaria doncs, subratllar de forma especial. Hi ha autors posteriors a Valls-Taverner que s'han interessat parcialment pel tema. Insisteixo que si ens conscrivim no a tota la problemàtica dels usatges, sinó a la qüestió del nucli originari dels usatges, serien els professors italians Vesta i Mor. Vesta ja va assenyalar que la compilació fonamental dels usatges seria posterior al 1137, avançant-se doncs a una opinió que després Abadal va descabdellar molt més. Mentre Carlo Guido Mor no es va ocupar directament de l'originalitat dels usatges, i per això tampoc només aquí ho dic molt de passada, però va fer una aportació decisiva en limitar el nucli dels usatges recopilat en el segle XII als 138 primers. I aquest és el criteri que hem seguit amb fer el quadre només sobre aquests 138 primers usatges, entre els quals doncs, és evident que es poden limitar el nucli originari, molt més que els 138, però com a màxim serien aquests 138 primers usatges. Quan l'any 1959 l'exim historiador Ramon d'Abadal, d'acord amb el Col·legi d'Advocats, reuní una comissió a la qual va ser cridat Frederic Udina per a celebrar el centenari del Codi Català, ja va començar a apuntar la seva malfiança respecte a la raó de la commemoració de l'efemèrides. La comissió es va reunir, no obstant, i es van repartir els papers que calia omplir entre els historiadors escollits. En la nota de la comunicació es parla doncs, d'aquests historiadors concrets. En algunes converses que Frederic Udina va tenir amb el gran historiador, explicava els errors en què havia caigut, segons ells, Valls-Taverner, quan de fet Abadal, en la primera aproximació que fa als usatges, que és la introducció a l'edició, a una de les edicions dels usatges, la que actualment és més consultada, seguia al peu de la lletra les afirmacions de Valls-Taverner. Naturalment això era als anys 30 i aquí estem ja a l'any 59. Valls-Taverner i la seva creença que res hi havia del segle XI als usatges. Parlo, com dic, d'aquesta conversa oral que va mantenir amb Abadal Frederic Udina. Malgrat això, li replicà tímidament, car davant de la figura d'Abadal, la joventut de l'interlocutor no podia fer altra cosa, tot manifestant l'opinió que el comte vell, que el com tenia a veure en la promulgació del Codi. En posterioritat, en un parell d'obres que tractaven de la qüestió directament a Abadal, aquestes idees prenien forma, parlo bàsicament de la obra de la història dels Països Catalans i de l'obra sobre el Pere el Cerimoniós, que primer va ser un pròleg d'un volum de la història d'Espanya de Méndez Pidal i després ha estat editat separadament, ja que, com és ben sabut, ja no hi ha cap obra específica de Abadal sobre els usatges. D'altra banda, en l'obra de Pierre Bonassi afirma l'il·lustre historiador francès que Abadal no tenia cap inconvenient considerar que el nucli U59, el que ja havia estat qualificat com Usuàlia per part de Valls-Taverner, en bona part, i que en qualsevol cas doncs, tothom respectava com el nucli més antic, podia ser un nucli originari. Suposo que aquesta afirmació, que jo no he trobat escrita en les obres de Abadal, deu ser treta de la famosa aquesta conferència que es va donar a Toulouse i que tothom cita, però que no ha estat editada l'any 1963 amb motiu de la recepció com a doctor honoris causa de Abadal. De fet, el rovell de l'ou de l'esmentada teoria de Abadal és que els usatges posteriors al número 59, ell de fet no es defineix directament i per això en el quadre no és recollit de l'ol 59 l'opinió de Abadal respecte a aquests usatges, però després del 59 ja no creu que sigui possible considerar atribuïbles en bloc a una promulgació de Ramon Berenguer I. I aleshores ell inclús data el 1150 amb la possible compilació dels 138 primers usatges, parlant de dos conceptes jurídics en els que es, es fonamenta, que és la potestas feudal i després hi ha la teoria del principat. Aleshores, en el qual es pot veure clarament doncs, la seva pronunciació sobre uns usatges concrets, que aquí ara, doncs, no, per anar a la brevetat, no especifico, i que ell atribueix clarament en l'època de Ramon Berenguer IV, és a dir, per tant, doncs, 50 o 60 anys després del regnat del comte Ramon Berenguer I. Així, a partir d'aquest moment s'ha produït una inversió clara en el problema del nucli originari. En lloc de veure quins són els usatges alterats, com havien intentat veure ja Brocà, Baix Taverner, el propi Vesta, el que es pretén és esbrinar quins són els usatges que poden ser originaris. I com deies, s'ha passat doncs, de considerar doncs, els 150 primers a, en el camp de Badal, a considerar-ne potser uns 70 o 80, encara que no d'una manera molt definida, perquè no hi ha cap obra específica, i inclús doncs, aleshores autors que, sense estudiar els usatges en concret, n'han parlat en les seves obres d'ells, doncs segueixen molt aquesta teoria de Badal. Per exemple, doncs, Santiago Sobrequés diu probablement el que va instituir Ramon Berenguer I fent ús de la facultat que el mateix Liber Iudicum donava a la Reial Potestat de legislar fou l'arancel curial de composicions per diversos delictes, que són, com és ben sabut, uns pocs usatges. Pons Guri afirma, ja no es creu en la famosa i tradicional promulgació dels usatges per Ramon Berenguer, el Vell i el Modis, atribuïda a l'any 1068, per més que alguns elements del repertori puguin venir d'aleshores. Finalment, una posició quasi extremista en aquest aspecte seria l'adoptada per Thomas Bisson quan diu és un text totalment regalista, inclús romanista, que sin duda refleja les idees d'un triunfante Ramon Berenguer IV. Inclús los artículos feudales solo pueden entenderse dentro de ese contexto regalista. Després de l'aportació de Badal, els qui realment han centrat el tema han estat el professor Pierre Bonassí i el professor Joan Bastardes. Pierre Bonassí, en la seva obra de Catalunya mil anys enrere, després de demostrar la falsificació de la compilació, aprofundeix en el problema i obre una escletxa i arrenca dels núvols dels orígens un petit nucli originari del segle XI, paral·lel al que es formà a Llombardia i la Normandia. A base de les penalitats estudiades i de l'estudi de les monedes que apareixen en els usatges, arriba a poder obrir aquesta escletxa de què parlàvem i encara més arriba a admetre que Ramon Berenguer I i el Modis promulgaren tanmateix usatges. I això s'anuncia en un títol de l'epígraf. La conclusió a la que arriba Bonassí és que 7 articles, els números 4, segona part, 5, 6, 7, 13, 27 i 28, poden considerar-se com a rebels relativament segurs en l'època de Ramon Berenguer I. En aquests 6 articles, Bastardes n'hi afegeix alguns d'altres, que insisteixo figuren ja en el quadre i ara no vull cansar amb la numeració d'aquests doncs, usatges, però en total, com veurem després també les conclusions que es faran a la segona part de l'exposició de la comunicació, doncs arriben a ser una dotzena aquest nombre d'usatges. Aleshores, en aquesta dotzena d'usatges, nosaltres creiem que si pot, a manera d'hipòtesi, si poden afegir-ne alguns més, a base dels arguments que a continuació s'exposaran en la segona part de la comunicació.
Bé, a partir d'ara ens estendrem breument, perquè el temps no ens dona permès, pel camí traçat pels autors anteriorment esmentats, és a dir, concretament per Pierre Bonassí, per Bastardes i per el treball de Bastardes i Maier, que és un treball posterior del primer de Bastardes a l'Acadèmia de Bones Lletres, i algunes notes que jo havia conservat de quan vaig formar part d'aquesta comissió que abans s'ha al·ludit del 1959 que es va formar sota la presidència de l'eximi historiador Ramon de Badal per celebrar el centenari dels usatges. Creiem sincerament que seguint les petjades de l'autor francès i amb l'ajuda del que han escrit aquests altres autors i l'aportació que nosaltres puguem donar es pot admetre la promulgació d'un nucli, un petit nucli, per part dels prínceps Ramon Berenguer I el Vell i la seva muller el Modis, comtes de Barcelona. Aquestes possibilitats seran considerades en els quatre punts següents. Primer, les conseqüències com pot treure del marc històric del segle XI. Aquesta centúria és completament nova, la cosa és molt coneguda a tota Europa, en els països hispànics i concretament a Catalunya. Ja fa anys que vaig tractar aquest tema amb un article sobre el marc històric del domini lingüístic català, i en allà es pot, ja apuntava el fet de, que va representar l'encunyació de la nova moneda, ara d'or, per part del primer dels comtes del segle XI, sobretot la ferma personalitat del comte vell, que saber, com tan clarament ha demostrat Bonací, aconseguir la restauració de l'autoritat comtal. El sistema de govern és reconstruït de nou, la família comtal de Barcelona és la que porta a terme l'obra de reconstrucció i ho fa únicament a profit seu, el nou règim conserva la vella noció de potestes, que ara s'encarna plenament en la persona del príncep barceloní i en fa un ésser fora del comú. Una de les seves primeres manifestacions consistí en la instauració de noves regles de dret, marca en el terreny jurídic el pas de l'alta edat mitja a l'edat feudal. A títol únicament de possibilitats, volíem insistir un xic en el valor que pot tenir l'aplicació als comtes catalans des de la fi del segle X i per tot el segle XI del nom de príncep. Recordem l'aplicació d'aquest títol al comte Borrell II, segons un document que recull marca del 947, una com consensus voluntate comitatus principis nomine Borrell, així mateix el 972, amb un altre document, que naturalment no llegeixo per abreujar. Més tard, l'any 974, Piissimi, Belmarchioni principi nostri Borrelli comiti. El fill de Borrell II, Ramon Borrell, el 1013, torna a ser erudit amb aquest títol. El Palau Comtal, presidit pel comte sobre unes terres de Calders, ad quam audiència en presideva tinclitus príncep Raimundus Borrell comitis proles, l'any 1019, en un altre document. Per les mateixes dates trobem un altre document en què s'aplica el títol de príncep al successor de Berenguer Ramon I el Corbat, és la donació de l'abat de Sant Cugat. Un altre document del 1033, el jutge Bofill Marc quan diu qui iussus ad qui informatus a príncipe, un altre document una mica més tardà. I quant a Ramon Berenguer I el Vell, podem al·legar, entre d'altres, els següents documents. El decret donat pel comte a la catedral de Barcelona en defensa dels seus béns de l'any 1054, un altre del 1064, un altre del 1058. Els passo naturalment per alt per no entretenir-me massa. Abans de desmentar altres documents relatius a altres aspectes, voldríem comentar aquesta persistència d'anomenar els nostres comtes prínceps. Cal manifestar d'entrada que moltes expressions dels documents tenen manta vegada un valor més literari que rigorosament històric. En aquest sentit, el propi Abadal, parlant dels documents del segle X, no de l'XI, ho diu clarament. Però després, però malgrat que parla dels documents del segle X, diu, de totes maneres, representa una situació preeminent, superior a la d'un compte corrent. És l'expressió d'una autoritat molt alta. I tot això, repetim, ho diu Abadal referint als comptes anteriors a l'any 1000, en un context històric tan diferent de la meitat del segle XI. Per això nosaltres creiem i insistim en aquesta tradició d'anomenar els comtes amb el tractament de prínceps, en relació naturalment a l'autoritat que el comte hagi pogut tenir en un moment determinat, com apareix en els usatges, té un gran valor. No hi ha dubte que una idea política no es constitueix ràpidament, sinó que és fruit de l'evolució de la societat i de les institucions. I per tant, darrere de l'esment del tractament de prínceps, qui sap si començava a niar-hi una idea política que ja pogué encarnar Ramon Berenguer i reflectir-se en alguna manera en alguns articles dels usatges. Segon punt. Seguint sempre de prop la documentació de què disposem tan abundant en el nostre país, voldríem al·legar algunes dades en relació amb l'esment de l'usatge de la llei visigòtica. Els usatges, com se sap, estan promulgats en virtut de la llei visigòtica. És a dir, és una qualitat del príncep quan la legislació no sigui suficient que el príncep pugui promulgar unes noves lleis. Doncs bé, la referència que fa als usatges a què es promulguen en virtut d'aquest article del Liber Jutge o del Liber Judicum està molt clara i jo opino que, tenint en compte l'estudi de Zimmermann, que fa una detallada anàlisi del nombre de cites de la llei visigòtica que surten els documents i arriba a la conclusió de que surten molt més en el segle XI que no pas en el segle XII. Sembla que això ens porta també a creure que els usatges citen aquesta menció, donen aquesta menció de la llei visigòtica, perquè és un moment en què la llei visigòtica és molt conreuada. Un altre aspecte de la societat del segle XI en què cal tenir en compte en parlar dels usatges és, sens dubte, els de les assemblees de pau i treva, que comencen precisament en aquesta centúria. Recentment, un deixeble nostre, Gené Gonsalvo, ha fet la seva tesi de llicenciatura sobre aquestes assemblees i ha tocat marginalment la qüestió dels usatges. Hi ha alguna cosa d'aquesta tesi de llicenciatura que crec que val la pena aprofitar respecte en alguns articles, especialment el 62, el 63, el 91 i el 96. Tercer punt. L'estudi no pas exhaustiu, que ara és molt difícil fer-lo, de documents de l'època del suposat nucli originari, és a dir, del segle XI, en els quals apareixen noms i figures jurídiques que compareixen també els usatges, resulta de gran profit. És a dir, agafar documents d'aquesta època i trobar frases i expressions iguales o anàlogues als articles dels usatges. Efectivament, els documents dels anys 1060-1075, per consegüent, sense donar cap prova formal, diu Bonací, de l'edició, la traducció catalana del llibre de Bonací, ha traduït edicción francès per edició, vol dir promulgació, és un ordre, és a dir, que no és cap prova formal de la promulgació de noves regles de dret, prou, dona prou indicis perquè es pugui tenir el fet com a versemblant. Però l'erudit francès no es limita solament a aquesta afirmació, sinó que recull tres documents en aquest sentit, els quals nosaltres n'aportem alguns més. No recull els de Bonací, perquè ja són coneguts, i llavors ajunto dos documents més, que dona Bastardes, un recollit d'Organyà i un altre públic, i un altre única més tardà, del 1060, i unes aportacions noves, nostres, que són les següents. Podem aportar alguns documents. En una concòrdia entre Ramon, comte de Cerdanya, i els homes de Meranges, trobem una referència al motu satici, nisi qualem fecerum retro tempore at illorum seniorem et ipsos bonos usaticos, quod abuerum retro tempore predicti comes de predicta villa non eos tollen. Abans parlaven d'usos, ara d'usatici. L'esment d'hosti cavalcades es troben els documents d'aquest temps, com per exemple en la convinença del 1063 entre Ramon Bernat de Castellet i el comte Ramon Berenguer I. Aquell li promet com a home sòlid que farà hostes et cavalcates. No cal dir com els usatges parlen dels homes sòlids i de les hosts i cavalcades. Quart punt. D'altra banda, la promulgació de noves normes jurídiques a meitat del segle XI sobre castells, per exemple, no resultarien gens extemporànies, car si, com diu el nostre estimat col·lega Josep Maria Font Rius, a la fi del segle X o al començament de l'XI, la tenència feudal dels castells estava ja en gestació a Catalunya, bé hi podria haver, diem nosaltres, a la meitat del segle següent, normes jurídiques que regulessin aquestes tenències. Una altra qüestió ens apropa a les possibilitats d'una redacció primitiva, d'un nucli originari dels usatges, promulgats a meitat del segle XI per part dels comtes Ramon Berenguer I i el Modis, el que va representar al seu temps Pons Bofill Marc. Si bé és veritat que aquest eminent jurista no pogué, com voldria l'autor de la compilació i més recentment el propi Valari, car a les dates que esmenta ja era mort, també és veritat que no s'ha tingut en compte que Pons Bofill formava part d'una escola de juristes de Barcelona i que durant la seva gestió fou el gran conseller en aquests afers del comte vell i que, com apunta tímidament Bonací, costums dels tribunals haurien substituït les velles normes del Codi Visigòtic i podien haver estat la base de la legislació feta per Ramon Berenguer I. Però és que el mateix Bonací ens diu, amb la seva precisió tan puntual, que l'ensenyament del dret a Catalunya fou molt millorada a la segona meitat del segle X, a jutjar per les notícies dels litigis, l'argumentació dels quals es fonamentava damunt una documentació jurídica cada cop més àmplia i no dubta en ubicar en el cercle catedralici barceloní el lloc de formació d'aquests experts en dret amb un bagatge jurídic i cultural bàsicament visigòtic. El mateix Abadal va poder parlar d'una escola jurídica de Barcelona en aquest període, liminada del segon mil·lenni, amb figures tan destacades com Arbigi Marc i Pons Bofill Marc. Hi havia, per tant, a Catalunya, i concretament a Barcelona, una tradició jurídica molt pregona al trencall de l'any 1000. Quina seria la que hi hauria d'haver, doncs, a la plena època de Ramon Berenguer I, un segle després gairebé, per poder aconsellar-lo i ajudar-lo amb el que deia l'Àlex respecte a la necessitat de la nova legislació quan l'antiga no era suficient, així com el dret que tenia el príncep de fer-ho. Un detall per arrodonir tota aquesta argumentació. La versió catalana dels Usatges, que és de les més antigues dels manuscrits, diu que aquesta missió és la pròpia del príncep. Si dreturera novel·letat de Plaït demanarà de Nadir Lig, príncep n'haurà leer. Consideracions conclusives. Si ben poca cosa, si és que hi era, semblava que hi podia haver els Usatges de Ramon Berenguer I el Vell, en la coneguda compilació del 400, segons la posició de Badal, seguida de molt a prop per Font Rius, l'esperit crític i puntual de Bonací va obrir, com hem dit repetidament, una escletxa ben clara, a la qual escletxa nosaltres intentarem d'aportar-hi alguns granets de sorra per eixamplar-la més encara. La clariana que va obrir en el seu conegut i tantes vegades repetit llibre l'ha obert un xic més en un article publicat a la revista Avens, on escrivia: l'obra més gran de Ramon Berenguer I i el Modis fou la definició d'un nou ordre destinat a suplantar la reglamentació de sueta dels codis visigòtics i a dotar de pedres de poders legals la feudalitat naixent. És difícil de determinar allò que en la vasta compilació dels Usatges de Barcelona pot ser-los atribuït amb certesa, versemblantment un nombre molt limitat d'articles, només de 100 possiblement. Aquests mots de l'historiador francès ens mereixen dos comentaris. Si es tracta per part del comte vell i de la seva muller, cal remarcar la seva presència, d'un nou ordre jurídic, aquest difícilment es pot comprendre sols amb 7 articles de la compilació. Sembla que n'hi ha d'haver més. D'altra banda, el propi historiador diu que fins a 100 tal volta, encara que creiem que aquest nombre està equivocat pel traductor de l'original francès i en comptes de 100 s'hauria hagut d'imprimir un nombre més reduït. Com dèiem, a la meitat de la nostra comunicació, a base del camí fraçat pels autors esmentats, més el resultat del nostre estudi, cal tenir present les conseqüències del marc històric del segle XI, la restauració de l'autoritat comtal, la cunyació de monedes, els manaments del príncep, etc. L'esment de l'Àlex visigòtic ens sembla molt més comprensible d'acord amb les mencions dels documents dels segles X, XI i XII que a l'època de Ramon Berenguer I, que no pas a la de Ramon Berenguer III o IV. La influència de les reunions de Pau i Treva als articles dels Usatges, l'aparició de noms i figures jurídiques a la documentació del segle XI paral·lels als i a les que apareixen als Usatges, noms i figures que ofereixen prou indicis perquè es pugui tenir el fet com a versemblant. L'existència d'una tradició jurídica a Catalunya, concretament a Barcelona, des de la fi del segle X, explicaria clarament la possibilitat d'una promulgació de noves normes jurídiques substituint la vella legislació visigòtica feta per part del príncep. Per tant, Ramon Berenguer I pogué promulgar noves normes jurídiques que recollirien un nombre d'articles no pas massa minso, el petit corpus que podria comptar perfectament amb els articles 4, segona part, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, objectat per Bastardes, i 28, d'acord amb les conclusions dels autors anteriors. A més, no seria possible afegir-hi els articles 29, 30, 32 i 42, que fan referència a la potestat dels castells amb l'expressió de potestatem de suo castro, idèntica a la que figura a les comendes de castells del segle XI. Així mateix, per què no comptar amb el número 34 que, com els documents esmentats a l'apartat tercer, parlen de les hosts i cavalcades? Igualment, on podria pensar en l'article 48, esmentat en aquest sentit per Bisson i citat de manera especial per Bonací, que diu que tradueix prou bé la política que intentà aplicar el més sovint amb fortuna Ramon Berenguer I a les seves possessions. En l'article 56, perquè hi compareixen les unces d'or, encara que hi figuri el mot burgensium, i també en el 61, que esmentarem després per ésser segurament una assemblea de Pau i Treva. Podrien també figurar en aquesta llarga llista els articles 72 i 73, que creiem tenen relació amb el 48 i recullen molt clarament el concepte de potestes, l'article 116, que em sembla té tot el gust d'una època en què el riu Francolí era una frontera gairebé inassequible i a més hi figura també la pena amb unces d'or. Des d'un punt de vista monetari, podríem encara seguir endavant, atorgant els articles on s'esmenten les unces d'or de València, que evidentment reflecteixen una moneda posterior al compte vell, però amb una possible substitució de les unces d'or simplement per les de València, cercant una equivalència. Sigui, doncs, la nostra petita aportació aquesta. El nucli originari dels usatges de Barcelona, promulgats pels comtes Ramon Berenguer I el Vell i el Modis, cal no oblidar el nom de la dona, podria possiblement comprendre almenys els articles 4, segona part, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27 i 28, esmentats entre els tres autors citats, i els articles 29, 30, 32, 34, 42, 43, 73, 91 i 96, que proposaríem nosaltres amb alguns dubtes els números subratllats. Per cloure tot aquest enfilall de probabilitats i o possibilitats, creiem que no resta altre camí, davant el gran problema de la cronologia del nostre codi i d'aquest nucli originari, que una edició crítica del famós codi català. Moltes gràcies.
Passem a continuació a la comunicació del professor Miquel Zimmermann sobre els orígens de la Catalunya feudal, els juraments no datats del regne de Ramon Berenguer I.
Les documents non datés, pergamins sans data, du règne de Ramon Berenguer Ier constitue une source exceptionnelle pour suivre la féodalisation de la société catalane au milieu du XIe siècle. Parmi eux, 163 serments de fidélité, la plupart inédits, n'ont pas encore reçu toute l'attention méritée. Si on ajoute à ces serments une quarantaine d'autres qui sont datés, on arrive à un total de près de 200 documents pour le seul règne de Ramon Berenguer Ier. C'est en partie grâce à ces documents que l'on peut reconstituer la trame de l'histoire catalane lors de ce tournant décisif du milieu du XIe siècle dont vous a parlé hier Pierre Bonnès. Nous intéressons pour notre part moins à la situation politique ou à la personnalité des protagonistes qu'à la signification culturelle des serments, à leur efficacité comme moyen d'analyse de la société où ils s'insèrent. Commençons par dresser le décor de cette liturgie qui associe de façon assez paradoxale la pratique d'un serment sur une relique à la rédaction d'un document écrit. Le formulaire en usage est immuable. Tous les documents débutent par une formule de serment, juro. Elle nous restitue le jureur étendant la main sur des reliques dont les derniers mots du texte nous rappellent l'existence. Dans une dizaine de serments seulement, le juro est omis et la formule initiale se réduit à une promesse de fidélité. Fidelis ero. L'engagement est pris à la première personne, au présent, il est immédiatement créateur d'obligations. C'est pourquoi le jureur décline son identité, sa filiation, ainsi que celle du seigneur auquel il prête serment. C'est une sorte de déclaration d'état civil. À la suite de quoi, le jureur qualifie cette fidélité à laquelle il s'engage, et cette qualification est elle-même suivie dans quelques cas seulement d'une allusion à la procédure de l'hommage. Deuxièmement, le jureur explicite le contenu de sa fidélité. Il énumère les personnes et les biens garantis par le serment. La personne du seigneur, le couple seigneurial, la plupart du temps, puis la liste des biens comtaux, parfois regroupés sous un nom générique, le nom d'honneur, mais le plus souvent énumérés sous la forme d'un inventaire. Il arrive que cette énumération soit purement typologique, Mais il peut arriver aussi qu'elle soit très précise et qu'elle constitue une description du patrimoine comtal à différents moments de son évolution. Dans un troisième temps, le jureur renouvelle son engagement de fidélité. Ce qui vient d'être énuméré auparavant, il s'engage à ne jamais s'en saisir et au contraire à aider le Seigneur contre quiconque voudrait s'en emparer, chaque fois qu'il lui en fera fait demande. Dans un quatrième temps, le jureur renouvelle encore sa fidélité, mais pour l'appliquer cette fois à un objet particulier, à un château. Cette seconde fidélité est parfois présentée comme un cas d'espèce par rapport à la règle générale, nominatim. Plus souvent, elle s'ajoute, in super, à la fidélité générale. Le jureur, dans ce cas, se contente de promettre qu'il ne refusera jamais à son seigneur le pouvoir sur le château susnommé, sur les châteaux susnommés, mais qu'il les remettra en sa possession toutes les fois qu'il en fera la demande. Enfin, cinquièmement, tous les documents s'achèvent par une promesse finale qui récapitule et confirme les engagements antérieurs. La mention des reliques sur lesquelles le fidèle prête serment achève le document. Il est bien entendu que les 163 serments non datés ne rassemblent pas tous la somme des éléments que je viens de décrire. Au niveau d'une typologie sommaire, ces serments se divisent entre deux grandes catégories. Premièrement, les serments très généraux, où le fidèle s'engage seulement à ne pas porter atteinte à la personne et au bien de son seigneur. Certains de ces serments généraux sont très simples. Deux lignes au maximum, ce sont de simples formulaires rédigés à l'avance qui rendent possible de véritables serments à la chaîne. Mais certains sont beaucoup plus détaillés et comprennent une série d'engagements successifs. Ce sont donc les serments généraux. Une deuxième catégorie porte sur des objets particuliers. Ils sont sensiblement plus nombreux et ils se présentent eux-mêmes sous diverses formes. Parfois, l'engagement particulier de rendre un château à la demande du Seigneur intervient seul dans le cours du serment. Parfois, il s'ajoute au serment plus général que j'ai décrit dans un premier temps. Il existe évidemment, par rapport à ces deux types très généraux, des cas particuliers auxquels je ferai allusion par la suite. Seule l'analyse du vocabulaire permet d'apprécier le contenu de ces serments. Or, on constate que le mot « fidélis » investit littéralement les serments catalans. Moins de 10 sur 163 ne débutent pas par cette protestation de fidélité. Parfois, le contenu même de l'engagement s'articule directement sur l'adjectif « fidélis ».« Fidélis ero de tua vita ». Mais le plus souvent, le jureur qualifie longuement sa fidélité et cette qualification peut donner lieu à une expression très tautologique où l'idée de fidélité est répétée jusqu'à 3 fois. Fidelis, ero, per fidem, sicut, fidelis, homo. Le jureur d'ailleurs précise qu'il s'engage en parfaite conscience et pour la durée de sa vie. Ce don régulateur de la fidélité n'est cependant pas gratuit. Il appelle de la part du Seigneur un contre-don. L'expression « fidelis dominus » n'apparaît qu'ultérieurement. On ne la rencontre pas avant le XIIe siècle, mais dès l'époque de Ramon Berenguer Ier, elle a son équivalent. Le Seigneur est qualifié de « bonus », de « melior ». Et je pense que ces termes n'ont pas une valeur comparative, mais simplement intensive. Le bon ou meilleur Seigneur justifie une bonne ou meilleure fidélité. La fidélité s'insère donc dans un monde de relations naturelles, évidentes, le monde de la famille, le monde de la parenté et de l'amitié. Il arrive quelquefois que fidélis soit remplacé par amicus. Le vocabulaire ne sort pas du domaine domestique. Les seuls termes employés sont homo et senior. Jamais le seigneur n'est dominus, jamais l'homme n'est vassal. C'est pourquoi la structure de ces serments est assez souple pour accueillir la fidélité de personnages issus de niveaux sociaux très divers. Le comte de Cerdagne jure fidélité à Ramon Berenguer Ier dans les mêmes termes que les vicomtes, que le simple châtelain, voire des communautés villageoises. Aussi, nos serments se situent-ils hors de la perspective du serment féodal classique. Ils illustrent en fait un rapport de force politique, un rapport de force conjoncturel que le serment s'efforce de pérenniser. Aussi, peut-on imaginer que chaque parti s'efforce de figer le droit dans l'état qui lui sera le plus favorable. Dans une dizaine de serments sur les 160, le fidèle arrive à faire inscrire des clauses de réserve. Cette réserve de fidélité concerne en général des grands comtes indépendants, évêques, comme si le fidèle craignait de se laisser entraîner dans des aventures extérieures que son seigneur lui imposerait. La question qui se pose, c'est: nos fidèles sont-ils des vassaux? Dans 20 documents sur 163, la promesse de fidélité initiale se prolonge d'une allusion à la commendation. Or, les représentations d'hommage sont suffisamment précises et nombreuses en Catalogne pour qu'on puisse ne pas douter de sa diffusion. N'empêche que les serments de fidélité auxquels je fais allusion se refusent à institutionnaliser le rite en l'affublant d'un nom. Je n'ai trouvé que deux fois l'expression « hominaticum » dans les 163 serments. Et d'une façon générale, dans ce type de document, l'usage du mot « hominaticum » reste très rare jusqu'à la fin du XIe siècle. On a remarqué depuis longtemps que les obligations souscrites par le fidèle sont plus souvent négatives que positives. Dans notre cas, sur les 9 engagements que formule le serment, 3 seulement sont des engagements positifs. En fait, si on regarde bien la structure des documents, on s'aperçoit que les propositions positives sont toujours accouplées à des obligations négatives et qu'elles en reprennent le contenu. Le fait est que la structure du serment est aménagée de telle façon que l'initiative appartient toujours au Seigneur. Les engagements positifs du fidèle sont une réponse à une semonce seigneuriale. Le caractère contraignant de la fidélité met le jureur à la merci du Seigneur. Quant au détail de cet engagement, de ces engagements positifs, ils se réduisent à un mot bien connu, c'est le mot « aide », « adiutor, adiutorium ». C'est bien l'aide militaire du vassal à laquelle il est fait allusion, et quelques documents d'ailleurs n'hésitent pas à entrer dans le détail pour la préciser. En revanche, on s'étonne de ne pas rencontrer une allusion à ce qui est le pendant de l'aide vassalique, le conseil. Toutefois, certains documents, une vingtaine, présentent au terme des engagements d'aide une étonnante promesse de silence. Je traduis, ces documents se terminent par la phrase suivante: « Je m'engage à ne pas répéter les paroles que tu m'as dites et que tu m'as demandé de cacher à tout homme, à toute femme et à tout objet. » C'est un véritable secret qui lie entre elles les parties, avec interdiction de révéler la moindre des clauses de ce secret. Je crois qu'il faut voir ici une allusion à l'aspect oral et verbal de la fidélité, c'est-à-dire finalement le devoir de conseil. Avec ce nouvel aspect de la fidélité, soutenir le comte dans sa tâche de gouvernement et de pacification, ne pas divulguer les décisions prises, c'est le conseil vassalique que nous retrouvons. La fidélité requise enfin peut se réduire à un prélèvement de nature économique. C'est elle aussi qui contraint le jureur à mettre le comte en possession du château chaque fois que celui-ci lui en fait la demande. C'est une allusion à l'institution du château jurable et rendable. Mais en fait, avec la possession du château, c'est l'exercice du pouvoir souverain, la potestas, que le fidèle reconnaît à son seigneur. La fidélité est en fait créatrice de puissance pour le Seigneur. Elle régule tout l'espace des relations sociales. C'est pourquoi, dans les serments que j'analyse, elle trouve en elle-même sa propre récompense. La concession d'un fief comme salaire de la fidélité ne s'impose pas. Les fidèles qui prêtent serment à Ramon Berenguer ne tiennent pas en général de terre en bénéfice, ou du moins ils n'y font pas allusion dans le document. Le vassal est finalement contraint de rendre les châteaux sur lesquels il croyait posséder les droits d'un alletier. C'est même la prestation de la fidélité qui transforme ces alleux en fiefs. En affirmant leur fidélité pour un château, les vassaux reconnaissent que le comte possède sur eux, sur leur bien, une autorité supérieure. Autre élément d'intérêt, l'inventaire des biens garantis par la fidélité englobe l'espace entier où s'exerce l'autorité du comte et elle permet de suivre son expansion. Je vous l'ai dit, il arrive que l'énumération des biens garantis soit purement générique, elle se résume en un mot, honneur. Le plus souvent toutefois, elle prend la forme d'une énumération, et cette énumération peut être très uniquement typologique. On vous fait en somme l'inventaire des cités, des comtés, des évêchés, des alleux, des fiefs, des châteaux, des abbayes, sur lesquels le comte exerce son pouvoir à cet instant. Mais il peut arriver aussi que l'énumération ne se réduise pas à un inventaire typologique, qu'elle nous décrive la réalité du pouvoir comtal à tel ou tel moment. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'à un certain moment, aux trois comtés qui constituent le noyau de la puissance du comte de Barcelone, les comtés de Barcelone, Vic et Gérone, on voit s'ajouter l'existence d'un quatrième comté, le comté de Penedès, autour de la ville d'Olerdola, et on trouve même à un moment une allusion à l'éphémère comté de Tarragone qu'avait créé à un moment Ramon Berenguer Ier. C'est ainsi qu'à mesure que se consolident les progrès territoriaux de la puissance comtale, en particulier au sud du Llobregat, on voit ces progrès territoriaux pris en compte dans l'inventaire de la fidélité du haut comte. Plus intéressant peut-être que cet inventaire est la qualité des fidèles qui est riche d'enseignements politiques. Le cas le plus étonnant, nous l'avons déjà évoqué, est celui du serment prêté à Ramon Berenguer par un autre comte. Comte de Cerdagne en particulier. Cette promesse de fidélité équivaut à une reconnaissance de la suprématie barcelonaise et lui donne un commencement de fondement juridique. Il est vrai que, à part peut-être quelques hésitations terminologiques, ces serments prêtés par le comte de Cerdagne au comte de Barcelone se présentent exactement sous la même forme que les autres. C'est même, de façon curieuse, uniquement dans ces comtes-là que l'on trouve une mention explicite. Uniquement dans ces serments-là, que l'on trouve une mention explicite à l'hommage, au minatico. Une dizaine de fois, nous voyons un vicomte ou une vicomtesse prêter serment. Mais la grande majorité, effectivement, sont prêtés par des châtelains, selon les modalités évoquées ci-dessus. Deux serments, enfin, sont prêtés par des collectivités, par tous les hommes d'un village. Dans ce cas, il s'agit bien évidemment de la reconnaissance de la légitimité du pouvoir comtal sur la communauté villageoise. D'autre part, Ramon Berenguer n'est pas toujours seul à recevoir les serments des fidèles. Il peut y associer sa famille. Deux cas se présentent, ou bien le serment est prêté au couple comtal, le comte et la comtesse, ou au comte et à ses fils, ou bien même, il peut arriver, que deux serments soient prêtés séparément au comte et à la comtesse, voire à la comtesse seule. Et cette division du serment en deux éléments est intéressante au sujet de l'analyse de la conception et de la pratique du pouvoir politique par le couple comtal. Je passe. Au moment de prêter serment, le jureur décline son identité et celle de son partenaire. Comme moyen d'identifier les deux parties, il donne leur filiation maternelle. Ce mode de filiation n'épargne personne. Évêques, abbés, mais aussi vicomtes et comtes eux-mêmes se disent fils de leur mère. S'agit-il d'un simple moyen d'identification propre à éviter les homonymies et les confusions? Tant que les noms des parties sont des noms simples, la mention de la mère, seul parent irréfutable, vaut déclaration d'état civil. Mais on s'attendrait à voir disparaître cette pratique avec la diffusion des noms doubles qui véhiculent par eux-mêmes la filiation paternelle. Il n'en est rien. Dans ce cas, la mention explicite de la mère s'ajoute désormais à celle du père contenue dans l'anthroponyme. Cette filiation s'impose comme un fait. Il est difficile de lui trouver une explication juridique satisfaisante. Le nom de la mère, en effet, est aussi bien évoqué lorsque celle-ci est défunte que lorsqu'elle est vivante. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'insistance est mise, en fait, sur la qualité de femme de la mère. Le nom de la mère est toujours suivi du rappel de son sexe. Moi qui suis fils d'une telle femme. Or, je crois que souligner la féminité de la mère, c'est valoriser la portée de l'engagement. La mère, qui transmet la vertu avec le sang, authentifie la pérennité, authentifie et pérennise la fidélité. Rappeler au fidèle qu'il est fils d'une mère, c'est transférer son serment dans le domaine de l'imprescriptible. Maternité, fidélité, authenticité se rejoignent, et ce n'est pas un hasard si cette valorisation de la femme correspond à une époque où l'on s'efforce de définir des critères de légitimité, de discriminer les enfants bâtards, de réduire leur droit à la succession. Il est frappant que la documentation laisse percevoir à ce niveau les premiers signes d'une évolution. Un hiatus significatif est représenté déjà par la diffusion des noms doubles. Celle-ci donne lieu à quelques exceptions. De même, un cas est représenté par les serments collectifs, ceux prêtés par des communautés villageoises. Dans ce cas, toute mention de filiation des fidèles est écartée. Et surtout, lorsqu'apparaissent les noms triples, ceux-ci se montrent réfractaires à ce que j'appellerais la greffe maternelle. C'est-à-dire que quand l'individu devient propriétaire de son nom qui est aussi celui d'une terre, celle-ci suffit dorénavant à définir sa surface sociale. Il n'a plus besoin de se référer à sa mère pour définir son identité. Un autre élément que ce texte nous fournit, c'est l'analyse des pratiques successorales à travers un certain nombre de clauses de transfert de fidélité après la mort du comte. Moi, je crois, faute de temps, je suis obligé de passer ce paragraphe. Et je terminerai par une dernière interrogation. Reste maintenant à nous demander quelle est la signification propre de ce type de document. Ce sont des serments écrits. Ce ne sont pas des comptes rendus à la troisième personne. L'engagement est pris à la première personne du présent. Les conséquences de l'engagement sont reportées sur le futur. Le jureur ne manque jamais de s'adresser au comte à la deuxième personne. Il l'interpelle au cours du rituel. Nous trouvons donc, en présence d'une liturgie orale, ponctuée de mouvements, d'échanges, de gestes, de regards. Mais il s'agit d'un texte écrit. Les références s'articulent autour de l'écriture. Sicut supra scriptum, in supra dicta. C'est à la lecture plus qu'à la mémoire que sont invités les partenaires. Ce serment apparaît donc comme la conjonction indissociable de deux gestes, le serment oral prêté sur les reliques et l'écriture. Deux gestes, mais un seul agent, la propria manus du fidèle. Or, ces serments sont la conséquence d'un accord antérieur, d'une conveniencia. En l'exprimant dans un rituel christianisé, le serment rend applicable et efficace l'accord de conveniencia. Tout se passe par conséquent comme si l'engagement du fidèle se déroulait en trois temps. La conclusion d'une conveniencia, qui est un accord semi-public, s'entourant de toute la rigueur diplomatique, accord conclu entre égaux, s'engageant à des obligations mutuelles. Puis, deuxième temps, la rédaction d'un serment écrit qui exprime la prise en charge par l'une des parties de ses propres obligations et restaure de ce fait un rapport hiérarchique. Le serment privé est un acte plus privé du public. Enfin, le serment oral qui réalise dans un geste cette dépendance et lui restitue de cette façon publicité et durée. La documentation contemporaine nous a conservé de nombreuses conveniencies qui ont servi de base à la prestation de ces serments. La conveniencia est toujours présentée comme un accord entre égaux, rédigé à troisième personne, dans un style indirect. Le verbe principal est au passé, les conséquences de l'accord sont prévues au présent. Par rapport à la conveniencia, le serment présente trois caractéristiques majeures. D'abord, la modification du rapport temporel entre l'acte juridico-liturgique et ses conséquences. L'acte est passé au présent, les conséquences prévues au futur. Deuxième différence, la substitution d'un acte de volonté, juro, à la relation d'un accord, convenit. Troisième élément, l'apparition dans les serments de nombreux mots en langue vernaculaire. Au moment où il s'engage personnellement pour l'avenir, il est concevable que le fidèle s'exprime dans sa langue quotidienne. En fait, rares sont les serments qui sont entièrement rédigés en langue romane, ce qu'on pourrait appeler un pré-catalan. La plupart du temps, il s'agit d'un saupoudrage du texte par des mots catalans. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ce phénomène qui est limité au XIe siècle et qui a tendance à disparaître au siècle suivant. Les mots rencontrés sont rarement des substantifs. Ou lorsque ce sont des substantifs, ils ont tendance à être relatinisés et à présenter une forme déclinée. Ce qu'ils rencontrent le plus souvent, ce sont des formes verbales. Ces verbes, en catalan, définissent la structure, nous pourrions presque dire la respiration du texte. Ils sont peu nombreux, toujours employés au futur, et toujours, sauf dans de rares exceptions, à la première personne du singulier. C'est donc une véritable, c'est une respiration du texte, comme si en somme, au fur et à mesure de l'engagement, le fidèle manifestait régulièrement son accord et sa volonté en prononçant des paroles. Ce sont en somme les différentes séquences du serment qui sont introduites chaque fois par un verbe en catalan. Alors la question qui peut se poser, c'est que par leur emplacement, par leur brièveté, par leur variété même, ces expressions catalanes, entre guillemets, constituent un témoignage direct de l'expression orale. Mais pourquoi elles seules ? Est-ce à dire que l'ensemble du serment n'est pas un serment oral ? Eh bien effectivement, personnellement, je crois qu'il n'en est rien. Les clauses du serment ont été établies depuis quelque temps par l'accord de conveniencia. Ce qu'on peut donc imaginer, c'est que le scribe qui a rédigé ou qui va rédiger le serment écrit en lit les clauses au moment où le fidèle prête serment. Et celui-ci, à l'aide d'un formulaire, ou peut-être en vertu de l'expérience acquise, se contente de prononcer oralement les premiers termes de l'engagement que le notaire ensuite, ou le scribe, détaille à l'aide du texte écrit qu'il a en sa possession. C'est-à-dire pour chaque terme de l'engagement, le fidèle aura ainsi expressément manifesté sa libre volonté par une parole, il l'aura encore, à la fin du texte, récapitulé par une expression finale. Il intervient en somme de façon ponctuelle au début de chaque terme de l'engagement. Pour terminer, c'est à Ramon Berenguer Ier qu'il faudrait en revenir. Les serments de fidélité se montrent pour lui un moyen de gouvernement et de remise en ordre de la société. C'est pourquoi l'analyse qui peut être faite de la fidélité à travers ces textes, c'est beaucoup plus qu'une soumission personnelle. La fidélité, c'est la prise en charge des intérêts du Seigneur. La preuve, c'est que dans nombreux textes, dans nombreux serments, le fidèle considère que sa fidélité est la réalisation de la justice, justitia. En étant fidèle, je respecte la justice. Et il est quand même très frappant que, dans certains cas, le serment s'adresse au-delà de la personne du comte, s'adresse à la terre et aux hommes. Il y a un serment en particulier prêté par Petro Fulco et 12 autres hommes qui s'engagent à la fidélité non seulement envers Ramon Berenguer lui-même, mais envers ad tuam terram sive ad tuos homines. En adaptant et en rendant efficace une vieille pratique carolingienne, Ramon Berenguer est devenu un des premiers souverains féodaux.